Estel Migdia, amb Joan Trias.
Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dimarts 21 de setembre i a aquesta hora són aquestes.
En el seu dia, la nostra il·lusió era realitzar el 2026, centenari de la mort de Gaudí, la finalització de l'obra amb la façana de la Glòria. Això és totalment inviable, vull dir, en aquests moments ja ho descartem.
I no preveiem fins al 2024 una reactivació de la Sagrada Família semblant a la del 2019.
El conveni porta congelat el 2017, el 2018, el 2020, el 2021 i a sobre la patronal pretén que segueixi congelat fins al setembre del 2022.
Crec que és molt difícil que es pugui posar fi als botellots. O sigui, és quelcom impossible ara mateix, s'ha permès la seva consolidació.
Un minut que passen de les dues, així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimarts i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho tot plegat perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massip, al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano, a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest dimarts són: quan tocarà la lava del volcà de la Palma a Canàries, l'aigua del mar? I què és el que pot arribar a provocar i a passar? A casa nostra, quina és la data fixada per la finalització de la Sagrada Família? I quins són els plans estratègics de govern per aquesta legislatura? Totes aquestes preguntes i algunes més te les intentarem respondre ara i aquí, Estel Migdia. A aquesta hora, i abans de començar, però a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. La nuvolositat es mantindrà variable al llarg de les properes hores, però les temperatures a poc es van recuperant tot i que a primeres hores el matí ha fet força fresca. La previsió per aquesta tarda ens anuncia nuvolositat variable a tot Catalunya, molt més abundant cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on encara hi haurà ruixats i també alguna tronada. Temperatures màximes avui de 19 a 24 graus i la previsió per demà ens anuncia un matí encara més fred. Les temperatures baixaran una mica més, però en canvi de dia pujaran un pèl les màximes, més que res perquè demà farà més sol. Tindrem també alguns núvols, però en principi sense precipitacions. Si n'hi ha alguna, serà només cap a les comarques del Pirineu. La tramuntana i el mestral encara bufaran als dos extrems de la costa, però amb tendència a anar desapareixent.
Estel Migdia, amb Joan Trias. Estel Migdia, amb Anna Closa.
Estel Migdia amb molta gent, Anna Closa. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La lava del volcà de la Palma està cada vegada més a prop de tocar el mar. Ahir explicàvem que la lava avançava a 700 metres per hora i per això s'esperava que avui al migdia arribés al litoral, però durant el dia d'avui la lava ha anat perdent força i ara mateix baixa uns 300 metres per hora. El que els experts admeten a aquesta hora és que no poden preveure quan arribarà a tocar aigua. És així, Anna?
És així. Els científics es pensaven que la lava arribaria al mar cap a les 7 de la tarda d'ahir, però la ralentització del magma ha impedit aquesta previsió i ara es desconeix quan arribarà al mar i fins i tot es pregunten si acabarà frenant pel camí. La lava ara es troba damunt del barri de Todoque, l'última població abans d'arribar al mar. Ja ha deixat més de 150 cases destruïdes des de que va erupcionar i s'han evacuat més de 5.600 persones, segons el govern canari.
I ens ho preguntàvem només començar el programa, què passarà quan la lava arribi al mar?
Els volcanòlegs creuen que l'illa de la Palma es farà una mica més gran gràcies a un delta de lava que, quan se solidifiqui, anirà guanyant terreny mar endins.
Això pel que fa a la lava. Fa dies que us estem explicant des d'aquesta emissora, des d'aquest mitjà de comunicació, que molta gent ha perdut la casa. I tota la gent que ha perdut la casa també havia deixat els seus animals allà per on passa el volcà i per on passa la lava. En volem parlar de tot plegat aquesta hora i saludar a Imanol Jiménez. Ell és president de l'Associació Animales Abandonados de la Palma. Imanol, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación de los animales ahora mismo que ha tenido que dejar la gente en sus casas por miedo, ¿no?, a lo que ha pasado con el volcán de La Palma?
Pues la verdad es que la situación aquí con el tema de los animales está un poco complicada, mayormente por la cantidad de animales que hay, la situación que tenemos, pues al no contar con instalaciones donde poder albergarlos, pues estamos un poco saturados porque tenemos muchos animales, no sabemos dónde poder recolocarlos y bastante complicado todo.
No sé si habéis entrado, porque todos hemos visto desde todos los lados de España estas imágenes de la Guardia Civil también atendiendo estos animales. No sé si habéis entrado también en coordinación precisamente con la Guardia Civil.
Ellos están actuando por un lado, muchas veces nos avisan, pero es que es tal la cantidad y la magnitud de animales que hay que no damos abasto con todos. Se pueden salvar unos, otros no. En algunos casos llegamos a tiempo, en otros no, o sea, es algo dantesco, la verdad. O sea, mucha cantidad de animales.
¿Porque hasta ahora los refugios están saturados, Imanol?
Es que realmente la isla no cuenta con ningún refugio oficial. O sea, el único albergue que hay es el de nuestra asociación, que fue una de las cosas que decidimos cuando fundamos la asociación en 2015. Era hacer un refugio por más que nada por el tema de que no había. Uh-huh. Y claro, estamos muy limitados. Contamos con unas instalaciones para albergar muchos perros, pero no están habilitadas para poder meterlos y estamos pues intentando recolocarlos en casas de acogida, fabricando de piso y corriendo pues para poder tener más cheniles o más caniles donde poder poner los animales. Y así estamos en una batalla continua.
Supongo que siempre que pasa una cosa de estas, pues a todo el mundo se le despierta mucho la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, acogiendo muchas familias, como ha hecho Cruz Roja, o entre familias mismas, como ha pasado en la isla de Palma. No sé si está pasando también, ahora nos lo contabas, con los mismos animales, ¿no? Si también se ha despertado esta ola de solidaridad.
Sí, la verdad que estamos teniendo mucho apoyo desde la isla, pero incluso de fuera, nos han llamado incluso de Suiza, de Alemania, de todos lados, o sea, nos están llegando muestras de apoyo de todas partes del mundo, ya no para el tema de recoger animales, y para el tema de donaciones, de aportaciones económicas, porque al fin y al cabo las vamos a necesitar, al tener tantos animales y demás. Y pues estamos recibiendo un poco de ayuda de eso, de todos lados.
Eso es un poco la ayuda, ¿eh? ¿Pero las administraciones se han implicado?
Sí, no, las administraciones por último, sí. La verdad que los primeros momentos no teníamos mucho contacto con ellos porque estaban desbordados y demás, pero hoy sí se han puesto en contacto con nosotros a intentar que nos ayuden un poquito, ¿vale? Y a ver cómo seguimos, porque esto va a seguir durante más tiempo.
Y Manuel, por último, que sabemos que estás en pleno trabajo de rescate de animales, de hecho nos lo decías cuando hemos contactado contigo esta mañana, no sabíamos si podrías entrar en directo precisamente porque estáis desbordados. ¿Cuál es tu día a día ahora mismo?
Pues nuestro día a día, ahora mismo en el momento que estoy, una compañera y yo atendiendo llamadas, porque recibimos llamadas de auxilio por todos lados, intentando responder a todos los que nos quieren ayudar, poder intentar recolocar animales para poder seguir trayendo animales desde el otro lado de la isla, porque con suerte nuestro albergue está en el lado oeste, en el lado opuesto donde está el volcán, y a un agobio muy grande porque no podemos dar respuesta a todas las peticiones que tenemos. Porque no llegamos y de esa manera estamos agobiados, saturados, con ganas de llorar, con impotencia por no poder ayudar no solo a los animales, sino a muchas personas que también lo han perdido todo y así pues vamos un poco intentando salir como podemos.
Porque supongo, Imanol, que debido a este agobio, si te pregunto por cifras, no tenéis todavía, ¿eh?
Pues habemos aquí como unas 4 protectoras más una empresa que también se dedica al tema de los animales. En este tema, pero yo en la parte nuestra yo creo que van más de 100 animales lo que hemos recogido ya y se han trasladado pues a casas de acogida y demás. Pero no le puedo decir una cifra exacta, no le puedo decir.
Imanol Jiménez, presidente de la Asociación Animales Abandonados de La Palma, muchísimas gracias por atendernos hoy en esta radio, en Radio Estel. Mucha suerte y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
recapitulem, quan parlem del volcà de la Palma, el que sabem fins ara és que el Comitè Tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries assenyalen que els serveis bàsics de les telecomunicacions i l'electricitat, ara per ara, funcionen amb normalitat, i el que preocupa és la continuïtat del subministrament de l'aigua del regadiu. El tràfic aeri marítim no ha tornat a estar interromput. Canviem de qüestió, perquè el 2026 hi haurà un nou estel a Barcelona, el de la Torre de Jesús. La Sagrada Família preveu enllestir-la i serà la més alta de totes, amb 172,5 metres d'alçada. Sílvia Muñoz, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, exacte. Es parla de previsió, ja que la data anirà en funció de com evolucionin les dades de la pandèmia i també de l'arribada de turistes a la ciutat i al temple. Així ho ha confirmat el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
I no preveiem fins al 2024 una reactivació de la Sagrada Família semblant a la del 2019. Però sí, el que podem afirmar i podem dir és que el compromís de la Junta, del Patronat, de la Sagrada Família, està compromesa en finalitzar les obres.
Sobre la data de finalització del temple, Martínez ha reiterat en la roda de premsa que no és possible posar una nova data fins al 2024, quan es preveu que la normalitat prepandèmica retorni. De totes maneres, el pla d'acabar-la el 2026, com estava previst, no serà possible.
Esclar, la pregunta a aquesta hora, Sílvia, és com serà la Torre de Jesús?
Doncs el terminal de Jesucrist farà 17 metres d'alçària i estarà acabat per una creu de 4 braços, que faran 13,5 metres d'amplada. La creu estarà recoberta de ceràmica esmaltada i vidre. El 2022 es preveu acabar una de les torres dels evangelistes, la de Lluc. Ho ha confirmat aquest matí el president delegat de la Fundació de la Sagrada Família, Esteve Camps, al matí de Ràdio Estel.
En el seu dia, la nostra il·lusió era realitzar el 2026, centenari de la mort de Gaudí, la finalització de l'obra amb la façana de la Glòria. Això és totalment inviable, vull dir, en aquests moments ja ho descartem. Però, donada la circumstància de que ens tenim de limitar en funció del poder adquisitiu a la realització de l'obra, la nostra il·lusió en aquests moments seria poder el 26 finalitzar la Torre de Jesús, que seria la torre més alta de la Sagrada Família.
Aquests anuncis s'han fet en el marc de les portes obertes. 12.000 persones podran visitar el temple els dies 24, 25 i 26 de setembre, també en el marc de les festes de la Mercè. A la nau central es podrà veure una exposició de la terminal de la Torre de Jesucrist. Estaran mostrades les diferents parts que la composen en prototips. L'objectiu és apropar-la al ciutadà i que la conegui de ben a prop.
Gràcies, Sílvia Muñoz, des de la Sagrada Família. Més qüestions. Catalunya reobrirà els locals d'oci nocturn la matinada de dimecres a dijous. Així ho ha decidit el Procicat davant l'augment de botellots massius, on la policia no podia actuar i assumir que se sentien insegurs, Anna.
Es permetrà que bars i discoteques obrin fins les 3 de la matinada i tindran mitja hora per desallotjar els clients pel que fa a la restauració podran tenir les portes obertes fins la 1 de la matinada. El sector creu que l'obertura que es planteja ara és insuficient.
De fet, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, el secretari general de FECASARM, Joaquim Boades, ha valorat la reobertura i ha afegit que amb l'activitat nocturna no s'acabaran els botellots d'un dia per l'altre.
Bé, a veure, més val tard que mai, però sí que és veritat que nosaltres portem mesos demanant doncs, la reobertura, o en aquest cas l'ampliació horària de les activitats exteriors. No ha sigut possible, però sí que ha quedat demostrat que ha estat un error i que ha estat totalment contraproduent limitar l'horari de les activitats des del 15 de juliol, que es van limitar de les 3:30 a les 0:30, perquè això, evidentment, el que ha fet és fomentar els botellots i les festes privades, com ha quedat demostrat amb totes les imatges que hem pogut veure doncs, durant tot l'estiu, no?, de botellots i festes privades arreu de Catalunya.
Tot i que celebra la decisió, Boades també ha explicat que pocs locals es podran beneficiar d'aquesta nova mesura. Assegura que el sector porta molts mesos tancats i és important que s'ampliïn els horaris de les activitats a l'exterior. Des de FECASAR manifesten que el tancament de l'oci nocturn va fomentar els botellots i les festes privades.
A veure, jo crec que és molt difícil que es pugui posar fi als botellots. O sigui, és quelcom impossible ara mateix. S'ha permès la seva consolidació i ja estan tan ara mateix arrelats que serà molt difícil poder-los eliminar, però sí que és veritat que podrem, com a mínim, absorbir una part important de la, doncs, de la gent que es veu abocada en aquestes pràctiques perquè no tenia cap tipus d'alternativa legal, no?
Un quart de tres de la tarda, el govern acaba de presentar el pla de govern d'aquesta legislatura. És un projecte que inclou més de 1.500 mesures i que s'ha acordat entre els dos socis, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. El pla té 5 eixos principals d'actuació i, segons l'executiu, també inclou els compromisos que havia adquirit el govern amb la CUP per l'acord d'investidura. Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Anem punt per conèixer de forma detallada, com dèiem, en què vol treballar l'executiu de Pere Aragonès. El primer eix s'estructura sota el govern sota el nom de govern obert. Què és el que inclou aquest govern obert?
Exacte. Aquest és l'apartat on el govern vol treballar per resoldre el conflicte polític amb l'Estat i aposta per fer-ho avançant amb la mesa de negociació entre governs. Sobre la posició que han tingut els consellers de Junts per Catalunya en aquest punt, recordem que no es van asseure a la taula de diàleg i el pla de govern que han presentat avui, en canvi, sí que la promou. Aquesta és la resposta que ha donat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Les votacions del Consell Executiu són secretes i, per tant, jo no li puc donar trasllat. Però en aquest cas concret és que ni tan sols cal. El que sí que li puc dir és que aquest pla de govern ha estat elaborat de manera consensuada, compartida, per la totalitat del seu govern, i és un pla de govern. El que presentem aquí és l'acord que ha permès presentar el pla de govern compartit per la totalitat del govern de Catalunya.
Per tant, Plaja no vol entrar a les diferències en què es poden haver trobat els dos partits. Això sí, posa el sí de Junts per Catalunya del govern entre l'espasa i la paret, perquè val el document i, de facto, la taula de diàleg, Joan.
Això pel que fa al primer eix anomenat govern obert, però el segon eix aposta per un país de drets, igualtat, d'oportunitats i benestar. Quines polítiques es volen impulsar en aquesta direcció, Judit?
Doncs es vol posar molta atenció a la salut mental i per això ha anunciat un increment de 80 milions d'euros en aquest àmbit, mentre que el gran anunci en matèria d'educació està la voluntat que l'educació dels 0 als 3 anys sigui gratuïta, així com també impulsar el model de la formació professional amb un increment de les places ofertades. I en matèria de cultura, Plaja ha fet aquest anunci.
Aquest govern ja treballa per crear un sistema cultural de referència, assolint el 2% del pressupost de la Generalitat durant aquesta legislatura.
Un reclam que fa anys que fa el sector.
I el tercer eix és el tecnològic, el de l'economia del coneixement i l'emprenedoria, Judit.
Sobretot parla que la fibra òptica ha d'arribar a tot el territori i que s'ha d'acabar amb la bretxa digital. També que cal trencar el sostre de vidre que pateixen les dones, especialment quan treballen en els àmbits de recerca, i aconseguir finalment la sostenibilitat de les finances públiques.
Parlem encara del quart eix, que vol avançar en les energies renovables.
S'aposta per crear una energètica pública i implementar l'economia verda. També l'objectiu d'arribar al 2050 al 100% d'energia renovable, així com preservar el delta del Llobregat.
I finalment l'últim pilar, que és el feminista.
Sí, d'aquest eix quatre aspectes a destacar. Per una banda, s'ha d'avançar la implementació de la coeducació, també en l'educació afectivo-sexual, en un pla contra el racisme, l'antigitanisme i la islamofòbia, i finalment fer una llei LGTBI+, perquè la lliure autodeterminació de gènere sigui efectiva en tots els àmbits.
Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest breu resum del que significarà el nou govern i la legislatura de Pere Aragonès. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
18 minuts que passen de les dues del migdia. El periòdico ha avançat l'últim esborrany de la llei de l'audiovisual, un text que no preveu cap protecció específica per les llengües minoritzades de l'Estat cooficials, com ara el català. El govern insistirà a l'executiu espanyol que inclogui la protecció del català a la nova llei de l'audiovisual, després que el govern espanyol no l'hagi inclòs en el text del nou projecte, Anna.
El govern de Sánchez no ha previst la protecció del català a través de quotes específiques en les plataformes de vídeo a demanda. El govern català considera que aquesta llei no fomenta la diversitat lingüística de tot el territori i han recordat que ja havien presentat esmenes a la normativa. El mes de juliol, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va reclamar que hi hagués un percentatge del 30% reservat pel català.
I el dia d'avui també té nom propi, com és el de David Bondia. Serà el nou síndic de Greuges de Barcelona amb el suport dels comuns, el PSC, Esquerra i Junts. El govern central i comtal proposarà el plenari del Consell Municipal a David Bondia.
El nomenament del càrrec requereix l'acord de dues terceres parts del plenari, és a dir, un mínim de 27 vots. I si no hi ha sorpreses, compta amb el suport necessari. Si la seva candidatura aconsegueix el major consens polític, Bondia ocuparà el càrrec com a defensor de la ciutat durant un mandat de 5 anys.
I atenció, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Es tracta d'una malaltia que la tenen unes 86.000 persones a Catalunya.
Segons informa el Departament de Salut, la mitjana d'edat dels pacients és de 81 anys, dels quals el 64,5% són dones. També informen que un 40% dels pacients amb demència necessiten ingressar a l'hospital i el 15,8% en un centre sociosanitari. L'OMS calcula que el 2030 75 milions de persones al món estaran afectades per malalties que causen demència.
I un dia com avui, aquest dimarts a les 10 del matí, s'han concentrat a plaça Sant Jaume de Barcelona els tres sindicats representatius del sector del lleure per exigir al govern el punt i final d'una congelació salarial que dura des del 2018.
Els tres sindicats, USOC, UGT i Comissions Obreres, reivindiquen així un conveni digne que garanteixi l'actualització salarial i la millora de les condicions de treball de prop de 26.000 persones treballadores arreu de Catalunya. Després de més de 3 anys, consideren que l'actitud de les patronals és provocadora i inadmissible i que busquen la confrontació amb les persones treballadores en un moment en què els serveis i les activitats estan funcionant gairebé al mateix nivell que l'any 2019. En parlava així als micròfons de Ràdio Estel Pere Forga, secretari general de la Federació d'Ensenyament de l'USOC.
Bueno, la decisió de sortir al carrer ja la vam prendre el mes de juliol i obeeix bàsicament al bloqueig de la negociació col·lectiva. El conveni porta congelat el 2017, el 2018, el 2020, el 2021 i a sobre la patronal pretén que segueixi congelat fins al setembre del 2022.
I atenció també a aquesta notícia, presó provisional i sense fiança per una mare per homicidi per imprudència greu per la mort del seu nadó.
El jutjat d'instrucció número 3 de Granollers, en funcions de guàrdia, va rebre dissabte una parella detinguda al Llinars de Vallès en relació a la mort d'un nadó. El pare, també investigat, queda en llibertat provisional amb cautelars. Se li retira el passaport i se li prohibeix la sortida del territori i presó periòdica al jutjat.
I queda desmantellat un clan a Sabadell responsable de blanquejar 3 milions d'euros procedents del cultiu de marihuana.
Mossos asseguren que fa més d'un any que els estaven investigant. Van detectar que el clan havia adoptat una posició de poder al barri i veïns de la zona van alertar l'Ajuntament i a la policia que se sentien insegurs. El clan blanquejava els diners adquirint immobiliàries i vehicles. Hi ha 13 detinguts i s'han localitzat 8 plantacions interiors de marihuana amb més de 4.000 plantes.
Dues i 22 minuts. A aquesta hora, com sempre, anem cap als nostres veïns d'Andorra perquè el Principat promocionarà en l'Expo Dubai les oportunitats del país. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. L'Expo Dubai 2020 s'acosta i a Andorra s'estan llestint els últims preparatius per prendre'n part. Participant al certamen, que s'inaugura l'1 d'octubre, suposa un cost de 150.000 euros pel país. L'objectiu d'Andorra és promocionar les oportunitats econòmiques del país en un context global.
I més de 10.000 sancions per excés de velocitat des d'inicis d'any a Andorra.
I és per aquest motiu que el govern andorrà ha instal·lat dos nous radars pedagògics a la xarxa viària. El periòdic d'Andorra exposa que la parròquia d'Encamp acumula un total de 2.500 infraccions.
I Vallnord Palarinsal ha instal·lat un dels simuladors d'esquí més avançats del món.
Es tracta del simulador d'esquí més avançat del món fabricat per l'empresa nord-americana SkyTechSport. La instal·lació s'ha fet en col·laboració amb esquiades.com i ha costat 100.000 euros.
Esports. Precisament en esports, el protagonista del dia torna a ser Ronald Koeman. La continuïtat del tècnic holandès penja d'un fil després de l'enèsima ensopegada del Barça i contra el Granada. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Els blaugranes no van passar de l'empat en un altre partit on la imatge va ser pèssima. Des d'aquest matí ja es parla d'un possible cessament de Koeman. De fet, la directiva de Joan Laporta ja estaria buscant substituts. Els primers noms que sonen per ocupar el lloc de Koeman són Robert Martínez, que és l'actual seleccionador de Bèlgica, Erik ten Hag, que és l'entrenador de l'Ajax, Albert Capellas i Xavi Hernández, que recordem ja va estar sonant a principi de temporada. El terrasseny és el que de moment més consens genera.
A tot plegat, el Cádiz, proper rival del Barça aquest dijous, que ha detectat que a través de diverses webs s'estan venent entrades de forma fraudulenta.
Es tractaria d'abonats del club que estan comercialitzant amb les seves localitats. El club ha avisat, però, amb un comunicat, que aquestes localitats són personals intransferibles i que no es poden assignar a terceres persones, per la qual cosa s'intensificaran els controls a l'accés de l'estadi on s'haurà de presentar el DNI juntament amb l'entrada, i qui no ho pugui acreditar no podrà accedir al camp i en el cas de detectar un ús fraudulent, l'entrada també es posaria en coneixement de la policia.
Per tant, Xavi, recapitulant el que està passant al Barça, si aquest proper dijous juga el Barça contra el Cádiz, s'espera que aquest sigui el partit definitiu de Ronald Koeman.
Tot apunta a això. Segurament, si aquest dijous no hi hagués partit, segurament Koeman ja hagués caigut aquest matí del seu càrrec, però s'esperaran, sembla, el Barça al partit de dijous i, depenent del resultat, finals de setmana sí que hi podria haver un nou entrenador al Barça.
Parlem també de l'Espanyol, perquè l'Espanyol farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de rebre la visita de l'Alavés, demà dimecres.
Vicente Moreno seguirà sense poder comptar amb David López, Cabrera i Yangel Herrera. A més, Aleix Vidal s'ha sumat a la llista de baixes després dels 15 punts de sutura que se li han hagut d'aplicar per una dura entrada en l'enfrontament contra el Betis. Aquest partit serà corresponent a la sisena jornada de Lliga, que arrenca aquesta tarda amb el derbi madrileny Atlètic de Madrid-Getafe. També avui es juguen l'Atlètic de Bilbao, Rayo Vallecano i Llevant Celta, tots dos a les 10 de la nit.
I en bàsquet, el Fontajau podrà acollir un màxim de 3.000 espectadors en els propers partits de l'Uni Girona, així ho han acordat el club, l'Ajuntament i la Generalitat.
Amb aquest aforament, tots els abonats del club tenen localitat assegurada per als partits de Lliga i l'Eurolliga. El cas és que aquest pla específic obliga a una reassignació temporal dels seients als abonats adaptant-se a l'actual normativa, que encara contempla mesures de distanciament, i per això el club obrirà un procés d'assignació als seients als seus abonats d'aquí a just mitja hora, a les 3 de la tarda, de cara a l'estrena de l'equip a Fontajau el proper dimecres 29 de setembre contra el València.
I en ciclisme, l'equip Euskaltel Euskadi ha confirmat el fitxatge d'Unai Iribar per la propera temporada.
El jove guipuscoà, que ha signat per 2 anys, és un corredor format al planter basc i arriba a Euskaltel a través del Laboral Kutxa, el filial de l'equip. I Iribar ha estat una de les referències de la categoria amateur d'enguany, ha guanyat el bronze en el campionat d'Espanya sub-23 i ha estat 15è al Giro en aquesta categoria. I un apunt, Joan, si em permets, de futbol d'última hora i que alegrarà alguns aficionats culers, i és que el PSG ha anunciat que la lesió de Leo Messi, ha comunicat una lesió de Leo Messi després d'una topada que va patir en el partit d'aquest cap de setmana contra l'Olympique de Lyon. Han informat que d'aquí 48 hores se li faran més proves per conèixer l'abast d'aquesta lesió.
Gràcies, Xavi. 27 minuts que passen de les 2 de la tarda. Passem a Plana Cultural. Olma Giró, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Encetem la secció de cultura parlant de menjar. Ja saps que m'agrada fer-t'ho passar malament aquestes hores.
Aquestes hores no toca. M'ho fas passar molt malament, però bé, si m'ho demanes, per parlar de menjar ens traslladarem al Festival de Sant Sebastià, perquè aquest any redescobreix el llegat creatiu del conegut Ferran Adrià amb el documental Les Huelles del Bullí. La cinta ha donat el tret de sortir de la secció culinari cinema i s'endinsa en l'univers, diguem-ne, més íntim del xef. Ja fa uns anys que Adrià va deixar els fogons, però segueix marcant tendència ara ja més enllà de l'univers gastronòmic. El documental es podrà veure el mes vinent a Movistar Plus, que ja em sap greu pels oients. He estat investigant i no hi ha subscripcions una setmana gratuïtes. No passa res. De moment, el que sí que hem pogut veure de forma gratuïta ha estat el tràiler oficial, que el que pretén és acostar la figura del mestre cuiner a la, diguem-ne, quotidianitat, a través de frases com Ferran Adrià s'assembla més a tu del que et penses i coses de l'estil. Escoltem ara el mateix Ferran Adrià.
Segurament farem una subscripció on pagaràs un tant, te donaran 6 entrades, tot el projecte audiovisual, 4 llibres de Wikipedia, sí, volem fer-lo tal, perquè ten en compte que serà un joc molt íntim, perquè per el tema del parc i tal, no volem posar 1.000 persones cada dia allà.
I Joan, ja saps què diuen, no? Rectificar és de savis i crec que avui ens toca els dos.
Vas.
Saps per on vaig?
Ai, que sé per on vas.
Ara ho sabràs millor.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots.
I és que ahir algun espavilat que tenim per aquí va dir que arribava la tardor, i no, senyors, perquè és demà, 22 de setembre, quan sí que arribarà la tardor, i crec que ara, Joan, és el teu moment per disculpar-te.
De genolls davant l'audiència, les meves sinceres disculpes.
És que clar,
perquè
que
sí,
no.
Sí, és cert, ahir vaig dir que començava la tardor i no, és demà,
I també diuen que un japrot mai es veu la seva jupa, i en aquest... jupa, perdoneu, jepa. I en aquest cas, jo també he de demanar disculpes, perquè vaig dir, a part que vaig confiar en que era ahir el dia que començava la tardor, cosa que no pot ser, vaig dir que arribava el solstici de tardor i no és el solstici, és l'equinoci. I ara us preguntareu que quina diferència hi ha entre solstici i equinoci, que al final ho acabaré dient bé, perquè almenys jo també me l'he preguntat.
Ens tornarem experts en astrologia, també.
Tu espera't, que arribarà un dia que et portaré una secció d'horòscops i aquí tocarem de tot. Però bé, avui ens quedem amb l'equinoci, val, Joan? Comencem, així com bases tècniques i clares per tots els oients. Partim de la base que l'inici de les quatre estacions ve marcat pels moments en què la Terra es troba en determinades posicions respecte al Sol, d'acord? Aquí. Mm-hmm. Vale, seguim. Doncs llavors, dit això, durant tot l'any hi ha dos equinocis, el de la tardor i el de la primavera. I precisament l'equinoci és el moment en què el Sol travessa l'equador celeste i marca d'aquesta manera l'inici de la primavera i la tardor. I bé, continuem, perquè ja saps que els periodistes són versàtils i polivalents, sabem una mica de tot, i això segur que, bueno, almenys espero que no ho sabies, però durant els equinocis, la nit ja... És que és supermàgic, el món de l'astrologia és supermàgic.
Tira, tira.
A mi m'ha encantat. Doncs això, durant els equinocis, que recordem, equinocis de tardor i primavera, la nit i el dia tenen la mateixa durada en tot el món, excepte en els pols, que sempre van pel seu compte. De fet, l'etimologia d'equinoci ve del llatí aequinoctium, crec que ho he dit bé,
sí,
que significa igual relació amb la nit. No ho trobes preciós?
Em deixes dir una cosa?
El que vulguis.
Tremola Tomàs Molina.
Tremola Tomàs Molina. Jo de petita volia ser la dona del temps, Joan.
Mira, ja està.
Bueno, ara
digue-li Jordi Miralles, també t'ho dic, eh?
Sí, sí, tindré competència. Bé, doncs ara hem parlat dels equinocis, no? Sí. Doncs d'altra banda tenim, perquè clar, hi ha quatre estacions a l'any, ens en queden dues. Doncs les dues que ens queden, l'estiu i l'hivern, són solsticis, vale? I un solstici és quan el sol aconsegueix la màxima declinació, projectant així la seva llum sobre la màxima latitud geogràfica de la Terra. Així que des d'aquí, les nostres disculpes, i que quedi clar que és demà, exactament a les 21 hores, 21 minuts del vespre, quan arribarà l'equinoci de la tardor.
Va, doncs ens ho apuntem almenys per dir-ho bé l'any vinent, eh?
Apuntat està, però és que ara sabràs que res és perquè sí, en aquesta vida i tot té un sentit. I si t'he parlat d'equinocis i solsticis, a part, perquè en tenia ganes, és perquè precisament arriba el 7è Festival d'Astronomia del Montsec.
Com t'agrada trobar lligams, eh?
Per això estem, Joan. El que anava, el Parc Astronòmic del Montsec acollirà diferents activitats, tant diurnes com nocturnes, com ara visites guiades, tallers, experiments, contacontes i concerts del 8 al 12 d'octubre. L'objectiu bàsic d'aquesta fira és divulgar la ciència i potenciar la zona com a destinació d'astroturisme, que això es porta molt ara.
I ara arribem al final de la secció de cultura. Olma, què ens portes, també?
Vale. Fins a aquest punt arribats, en aquest punt, Joan, hem aclarit que avui no és l'equinoci de la tardor, val?
Correcte.
Però estem de celebració per un altre costat. I és que avui, 21 de setembre del 2021, la mítica cantant i actriu catalana Núria Feliu fa 80 anys, precisament també naixia aquí al barri de Sants, on està ubicada la ràdio, i des d'aquí li enviem un petó molt fort i us deixem amb Marieta de l'Ui Viu, de la mateixa Núria Feliu.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada.
Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreixo a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
L'entrevista.
Gairebé 6 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Mirin, el darrer dimecres parlàvem de la taula de diàleg tot just mentre arribava Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat. I en parlàvem amb el professor de màster i postgrau de la UOC, politòleg i expert en gestió i solució de conflictes, Xavier Pastor. La setmana passada, però, li vam suggerir tornar a participar en aquest programa per acabar de parlar-ne de la resolució de conflictes polítics en general i del que hi ha a Catalunya en particular. I, a més, avui és un bon dia perquè, com ens explicava Judit Caselles des del Palau de la Generalitat, avui, precisament, es plantejava doncs, aquestes noves línies de govern per la nova legislatura. Professor Pastor, molt bona tarda de nou i gràcies per tornar-se amb nosaltres.
Hola, bona tarda, encantat.
Si no me'n recordo malament, professor, ens deia la setmana passada que la resolució d'un conflicte parteix precisament de posicions molt allunyades i que el paper del relator, que fins fa ben poc no sabíem ni què significava, és un paper interessant en l'intent de solució d'un conflicte, no?
Sí, exacte. És a dir, un no pot parlar o un no arriba a un conflicte fins que no pot, es troba amb una dificultat a l'hora de comunicar-se amb la persona que ha de negociar o ha d'arribar a un acord. Si no, no tindríem un conflicte, evidentment. I dèiem, en aquest cas concret, quan parlàvem de la taula de diàleg, parlàvem del relator perquè, d'alguna manera, el relator el que fa és intentar doncs, prendre nota del que es va dient i d'alguna manera posar negre sobre blanc en aquells aspectes en els quals s'evidencia una distància, però també aquells aspectes on hi ha punts en comú, i per tant això fa més fàcil allò de no, ver para creer, és a dir, fins que quan ho veus, te n'adones de quins són les qüestions que estan en comú, i si no ho veus, no, si no ho visualitzes, si algú ho posa al damunt de la taula, encara que sigui un paper, doncs costa, no? Les paraules a vegades doncs, bueno, són mal interpretades o són interpretades d'una forma molt, molt subjectiva. Llavors, aquest paper és interessant, tot i que penso que la figura més interessant en aquest cas seria la d'un mediador, no?
Ho començàvem a apuntar, com dèiem, la setmana passada, però deixi'm preguntar-li, a grosso modo, quins són els passos a seguir en la resolució d'un conflicte? És a dir, ara ja s'han assegut per primera vegada, si obriem la vegada que es van trobar a Pedralbes tot just abans de la pandèmia, però s'han assegut per primera vegada els dos, si podem dir així, caps de govern, per una banda el president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez, per l'altra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i han començat a parlar. A partir d'aquí, la pregunta que es fa molta gent és què?
Clar, podem tirar de manual, però en aquest cas és difícil tirar de manual, i m'explico, no? Jo fa un moment deia, ostres, el millor seria tenir un mediador, però resulta que les instàncies internacionals que d'alguna manera proposen i activen la participació d'un mediador, una mediadora, una mediació, parteixen de la premissa que prèviament, en aquests casos concrets, ha d'haver-hi un capítol de violència, un capítol armat, no? I a Catalunya no s'ha donat, aquesta és la paradoxa. I fixa't, el fet de poder demanar una mediadora demana un capítol armat i, en canvi, aquí a Catalunya, que s'ha portat d'una forma pacífica, no el pots demanar. I et trobes una miqueta amb allò que diuen a nivell internacional, que sembla que això sigui un conflicte domèstic. Aleshores, aquí hi ha un cas interessantíssim. De manual, anem a tirar de manual. Què tenim al damunt de la taula? Al damunt de la taula el que s'hauria de fer és, d'entrada, si sembla que hi ha un acostament i pot haver-hi una comunicació, el que haurien de posar-se d'acord en que cadascun dels dos fes una llista dels temes que creu que s'han d'acordar i que s'han d'intentar negociar. Entenc que segurament l'estat espanyol prioritzarà o posarà al capdavant d'aquesta llista unes coses i el govern de Catalunya unes altres. Però ha d'haver-hi aquesta llista. Jo suposo que aquesta llista deu ser-hi. Deu ser-hi perquè, sortint de la reunió, totes dues parts convenien en que a partir d'ara hi haurien trucades i hi haurien contactes unilaterals i que fins que no tinguessin més o menys una proposta d'acord en aquests temes no es tornaria a reunir. Això sembla que és bastant executiu, però, per altra banda, pot ser que, al final, com que aquests temes depenen d'unes trucades i unes reunions unilaterals de determinats membres, això es pugui anar postergant en el temps. El que sí que és evident, deixem que et digui una cosa, sí. El que és evident és que tenim un problema, tenim una pedra a la sabata, és a dir, d'acord, sí, el govern espanyol és finalment amb qui hem de negociar, però és que tenim un problema a l'hora de decidir com ho hem de fer-ho des de la part catalana. I això em sap greu, però és un problema gros en aquest moment, un problema gros.
Ara em volia parlar de tot plegat, com per exemple, va fer malament, per exemple, el mateix president Aragonès posant-se terminis? Recordem aquella moció de confiança d'aquí 2 anys que el que li va obligar la CUP per assegurar-li els vots per ser president, eh? És a dir, per ara dir que una mesa de diàleg i negociació no entén de terminis, bé, es pot dir, però el mateix president Aragonès se'ls va posar.
Els terminis serveixen per ser feina i saber quan ha d'estar feta. Els terminis, en aquest cas, s'haurien d'intentar acordar. Si el president Aragonès et diu que els terminis han de ser més laxes, vol dir que troba que hi ha dificultats a l'hora de negociar amb el govern espanyol. Sí. És evident, és simple, eh? Quan ell segur que estaria encantat de poder dir, escolta, en un any, però veu que el qui li està donant llargues és el govern espanyol, perquè l'agenda política i electoral del Pedro Sánchez no és la mateixa que el Pere Aragonès o del govern de Catalunya. I, per tant, això és el que d'alguna manera entenc que han d'intentar també acordar aquestes agendes polítiques de govern i sobretot electorals.
Ja sé que és una pregunta vastíssima, professor, però també és una pregunta que se la fa moltíssima gent. El procés que engega, si fa no fa, el 2010, amb aquella manifestació de l'Estatut, pot acabar com va començar? És a dir, amb la proposta d'un nou estatut? I si és així, la gran pregunta que encara es fa molta gent, de què hauran servit políticament 10-11 anys de procés?
Un nou estatut, jo dubto, que perquè aquell estatut, teòricament, és el que hem d'aplicar. Hi ha algunes parts que no s'han pogut aplicar a causa del Tribunal Constitucional, no? De que va tirar enrere alguns elements. Jo entenc que el que sí que podria passar és que aquelles coses que, d'alguna manera, actualment no es poden aplicar, es poguessin aplicar. Si hem de fer una mica de... Entenc, el que em dius. Si hem de fer una mica de perspectiva, el que penso és que a curt termini és possible que es pugui arribar a algun acord respecte al tema del finançament. M'explico. Se n'ha parlat molt d'acostar-nos al model basc. Aquest és un tema que ja en el seu moment el president Mas va posar al damunt de la taula i que segurament faria content d'entrada, a curt termini, a una part de la població catalana, perquè hem de recordar que estem en una situació encara de pandèmia i que en aquest moment els diners són necessaris per desenvolupar polítiques. I més quan observem que encara depenem de les inversions que pugui fer Madrid, com s'ha demostrat amb el tema de l'aeroport. Per tant, és possible, més que un nou estatut, és possible que anem a un pacte sobre finançament en el qual jo crec que políticament el govern espanyol no veuria o no ho copsaria com si fos algú negatiu, sinó com quelcom positiu i que està relaxant la tensió entre Catalunya i Espanya.
Deia que avui era un bon dia per parlar també amb el professor politòleg professor, dèiem, de màster i postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya, Xavier Pastor, perquè ens ho explicava fa uns moments Judit Casillas en aquest programa. Avui s'ha aprovat el nou pla de govern per aquesta legislatura. Esclar, des del punt de vista purament politològic, si m'ho deixa dir així, i tal com està el país, quins creu que ha de ser els punts bàsics a tractar una legislatura tan complicada com aquesta?
En el dia a dia? És a dir, avui per avui, en el dia a dia, deixant de banda tot el tema de possibles autodeterminacions i referèndums, això, preguntes, sí?
Sí, sí, en el dia a dia, exacte.
Bueno, entenc que el que tenim al capdavant ara és la recuperació econòmica del país, no? Tornar a tenir índexs de creixement econòmics i nacionals, doncs, importants, i sobretot que hi hagi una normalització de, doncs, de tots els sectors aquests dies. Precisament no ahir es parlava de la recuperació, per exemple, del tema que seria de l'oci nocturn, que ens semblava que era una cosa que a la resta de mortals i de persones que no, potser no gaudim o no disfrutem de l'oci nocturn, pot semblar quelcom anecdòtic, però s'ha demostrat que és una possible font de conflicte a la nit, especialment amb aquesta població jove, no?, amb tot el tema dels botellets. Per tant, jo entenc que és poder utilitzar i aprofitar els fons que arribin a nivell europeu i tornar a reactivar l'economia del país doncs, al màxim. Penso que aquests són els temes, no? I posar-se al dia dels temes, doncs, d'innovació, producció, tecnologia. Entenc que tots aquests fons van amb aquest objectiu.
Professor Xavier Pastor, professor de màster i postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya, politòleg i expert en gestió i solució de conflictes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns una altra setmana com aquesta. Que vagi molt bé. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Gairebé 2 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Mirin, sovint també les dades macroeconòmiques ens fan perdre el debat sobre els factors que influeixen a la nostra economia, del que portem, en definitiva, a la butxaca. És per això que avui encetem aquesta secció, la butxaca, per tal d'apropar-nos més la realitat econòmica del món i del país. Cada dimarts comptarem amb un gran especialista en economia, com és el doctor Carlos Moslares, degà del ICS, de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Professor Moslares, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda, un plaer.
Mira, avui volíem començar a parlar d'un dels temes que més debat ha suscitat en els darrers dies, en les darreres setmanes, com és el tema de l'aeroport. I és que hem escoltat de tot, de tots els arguments possibles, de molta gent a favor, molta gent en contra, i per sobre de tot una de les grans conclusions: no fer l'ampliació de l'aeroport comportaria una pèrdua de guanys importants per la ciutadania catalana. Però si baixem aquest debat a peu de carrer, que és el que volem fer amb el doctor Moslares, això significaria, per exemple, que tots aquests moviments econòmics m'afecten a mi com a ciutadà? És a dir, per plantejar-ho de manera molt fàcil, i ja sé que suposo molt barruera per alguns dels oients, però que no faci una ampliació a l'aeroport del Prat significa que a mi em pugui costar pagar més el cafè amb llet aquí davant cada matí quan vaig a comprar-lo, per exemple?
Bueno, no sé si directament el preu del cafè, però seria un bon exemple. El que sí que és veritat és que aquest projecte, doncs, té conseqüències econòmiques. Ara, també és veritat que també té conseqüències del medi ambient. I, per tant, aquí estem parlant de model econòmic. Té efectes sobre el ciutadà que anem pel carrer? Home, sí, perquè evidentment estem parlant també de generació de llocs de treball i també posicionament de la nostra ciutat en el context global en el qual vivim. I jo diria que a partir d'aquí jo diria dues coses. Una, que de vegades en el context dels medis doncs supera, i encara més des del context polític, amb grans titulars. Perquè, en definitiva, jo crec que tots els ciutadans volem, una, que la ciutat prosperi, que generi llocs de treball d'alt valor, que puguem atreure inversions de tecnologia, de valor afegit alt, per col·locar els nostres graduats i la nostra gent, i que tinguin llocs de treball. Jo crec que aquest sentiment és general. I jo crec que també hi ha un sentiment general, i és que tothom volem, cada vegada som més sensibles al medi ambient i també som conscients de que hem de lluitar per reduir les emissions, contaminació i la degradació del medi ambient. Ara, com conjugar aquestes dues coses? Home, jo diria que hauríem d'allunyar-nos de vegades aquests discursos maximalistes de dir l'aeroport és dolent i altres que diuen no, l'aeroport és bo. Jo crec que hem de ser capaços d'anar una mica més enllà. I aquí estaria bé tenir un estudi, diguem-ne, més acurat, amb una comissió independent, realment independent, insisteixo, i que pugui avaluar i trobar aquella solució que, si no és la millor de totes, almenys és l'òptima. A veure, nosaltres portem molts anys que a Barcelona sí que necessitem un international hub. Uh-huh. O anem a dir-lo en altres paraules, no? Que Barcelona
és... Vols transoceànics, entenc, eh?
Correcte. Connexions, sobretot amb Àsia, que Catalunya històricament ha tingut una relació, diguem-ne, més propera de les seves empreses. Per tant, això és positiu, sí. Dit així, ara bé, després ha d'avaluar també què comporta això i com ho podem gestionar. Aquí es diu moltes vegades que l'aeroport i tots els viatgers, que estem parlant ara al voltant de 54-55 milions que passen per l'aeroport de Barcelona, sempre està associat al turisme. Home, jo voldria assenyalar que també, evidentment, ve i viatja molta gent que no necessàriament és per al tema de turisme. I jo posaria algun exemple d'alguna ciutat que és de, bueno, que té, que és un important hub, com és el cas de Frankfurt, per exemple, a Alemanya. I Frankfurt no la tenim identificada per ser una ciutat, anem a dir, destinació calent de turisme. No és el cas de Londres, per exemple, però Frankfurt no és el cas. Però aquí a Barcelona cada vegada tenim més empreses internacionals que ens fa goig. Ara es deia, no?, que Google vindrà amb una intel·ligència artificial, instal·larà... És a dir, molta activitat empresarial que està associada a, també, un dels factors, a la intercon o la connectivitat que ens pot permetre fer això. Mm. Dit això, aquest allargar els 500 metres que d'alguna forma afecta a part del parc protegit del Delta, caldria veure si aquesta és l'única opció. És veritat que Aena ha dit que compensaria, diguem-ne, allargant el parc natural per la part sud, per dir-ho així, però bueno, cal avaluar per això, que són moltes variables i molts factors, però que jo diria que la resposta, i no és que vulguis escapar o fugir, la resposta no és radicalment sí o radicalment no.
S'ha d'estudiar, eh?
Jo apostaria per un sí, però condicionat a estudiar molt bé les conseqüències que té això.
I ara em deia, quan entenc una comissió independent, entenc que no hi formés part ni govern, ni AENA, ni...
Correcte.
Sí, eh?
Correcte. I després també s'ha de dir, que tot això passarà per l'aprovació de la Unió Europea, uh-huh, i que la Unió Europea, en aquest sentit, segur que serà molt estricta si no se li presenta un pla que asseguri la protecció del medi ambient. Però, perdó, simplement afegeixo que tot això, a més, va una mica més enllà de l'aeroport, perquè quan parlem de model, a lo millor també que hem de reduir les emissions. Està clar que en el cas de l'aviació a curt termini no es vislumbra alternatives, és a dir, no vislumbrem un avió elèctric, anem a dir-lo així, i aleshores a lo millor sí que hi ha trajectes que es poden derivar cap al transport ferroviari, igual que també treure més profit als aeroports, com poden ser el de Girona, principalment, el de Reus, potser...
Ara que em parlava del medi ambient, m'agrada que ho tregui, perquè a vegades la gent que no en sabem d'economia, i suposo que n'estan avassats els economistes com vostè, veiem els economistes o l'economia com una cosa freda, que es despreocupa per tot això, no? Si li pregunto per espais naturals com la Ricarda, que és el que afecta a l'aeroport del Prat... Si haguéssim de parlar econòmicament, quin és el valor o actiu econòmic que significa un espai natural?
Home, és difícil avaluar. Només a forma d'anècdota em puc permetre dir que cada cap de setmana que puc és de les zones que jo vaig a fer bicicleta. Per tant, jo seria dels directament afectats. Però, dit així, ara hi ha una gran discussió, i és molt interessant, i és com evaluar l'impacte, jo diria, socioeconòmic, que normalment estem utilitzant, diguem-ne, magnituds macroeconòmiques i que moltes vegades no contemplen, com ben apuntes, altres aspectes que no són tan quantitatius. Uh-huh. És evident que el benestar d'una societat no només passa per lo que diríem el producte interior brut, que sabem, que és allò, tot allò que produeix una economia per unitat de temps, no? Normalment parlem d'un any. Jo crec que qualsevol podem entendre que la construcció, per exemple, de presons incrementa l'activitat econòmica, però no seria el millor indicador de que la societat estem millorant en el seu benestar. Vol dir que hi ha algun problema de fons que no funciona. No sé si m'he explicat prou bé.
Perfectament.
Però aleshores, els espais naturals, el que no tinguem contaminació, uh-huh, el que la serralada de Collserola, doncs la mantinguem. Tot això, evidentment, que té efectes positius i fins i tot sí que es poden quantificar una mica, no precisament d'una forma tan aïllada com la Ricarda, però sí que és veritat que la contaminació, hi ha estudis que avaluen l'impacte negatiu sobre la salut de les persones i això comporta també un increment de la despesa en el sistema sanitari, per exemple.
Professor, ens queda res, minut i mig, però sí que volia abordar aquesta qüestió també sobre l'aeroport del Prat, perquè jo crec que s'ha abordat aquests dies i es seguirà abordant per ciutats com Barcelona. Una de les qüestions, deia, que més es planteja és el creixement exponencial del turisme i el que significaria un hub en aquest creixement exponencial del turisme. Hem d'aprendre a reordenar també econòmicament el turisme perquè no sigui tan massiu? O preguntat d'una altra manera, una ciutat com Barcelona pot aprendre a viure només del turisme?
No, evidentment no és el model que es persegueix i jo crec que de forma compartida. Jo crec que el turisme és una gran oportunitat per qualsevol ciutat. Barcelona, des de l'any 92, amb les Olimpíades, es va posar en el mapa mundial. Jo crec que ha tingut molts beneficis molt positius, però això no vol dir que apostem només per aquesta sortida. Abans estava mencionant que el World Mobile Congress, uh-huh, i Barcelona, que ha esdevingut un centre de trobades d'empreses professionals en el món de la medicina, en el món de l'enginyeria, en el món de la química, etc., i també de molts professionals. Raó d'això és que a la ciutat ara tenim un percentatge molt important de professionals que han escollit per muntar empreses en els sectors d'alta tecnologia, i això és positiu. Hagués passat això sense que la nostra ciutat estigués al mapa mundial? Jo tinc els meus dubtes. Per tant, sí que és important, però això no vol dir, i aquesta és tasca dels polítics, però també de la societat civil, de forma conjunta, doncs, planificar de forma estratègica quina ciutat volem per als propers 20-30 anys.
Doctor Carlos Moslares, degà de l'ICS School of Management de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dimarts. L'esperem cada dimarts i no s'ho perdin, perquè el dimarts vinent parlarem de la llei de regulació del preu del lloguer, que s'ha celebrat un any des de l'aprovació d'aquesta llei. Doctor, gràcies.
Encantat.
Fins la propera.
Gràcies.
No marxin a aquesta hora, 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Deia a aquesta hora, Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda. Última hora, eh?
Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Balears ha donat la raó al govern balear en la seva decisió d'ordenar el confinament forçós dels joves que van estar de viatge d'estudis a Mallorca. Els magistrats afirmen que el govern es va cenyir a l'aplicació directa de la conclusió de l'informe tècnic que va emetre el 24 de juny al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries i que es va reiterar en els següents informes del 27 i el 28 de juny. A més d'idònies, també els magistrats afirmen que la sentència, les mesures adoptades pel govern en tant que no tenen alternativa, eren mesures degudament proporcionades.
Gràcies, Sílvia. Estarem atents als següents butlletins. I ara saludem a l'Eva Cervera, perquè avui us plantejàvem una enquesta, Estel Migdia. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Quina era aquesta enquesta i quin és el resultat final?
Mira, pregunta. La pregunta era, després d'un any de la regulació del preu del lloguer, et preguntem, creus que la llei ha complert el seu objectiu? Està molt igualat, entre poc i gens.
Toma.
Les opcions seran molt poc gens, no? Doncs sí. L'audiència ha votat poc més del 46%, sí, que poc, que la llei ha complert poc el seu objectiu. El Gens ha guanyat, amb un 53,8%. I la veritable notícia aquí és que ningú dins la nostra audiència pensa que la llei ha complert molt el seu objectiu.
Els objectius, eh? Gràcies, Eva, aquests titulars que tampoc li agraden al doctor Carlos Moslares, però amb els que parlarem la propera setmana. Nosaltres ho deixem aquí, de seguida, en aquest micròfon, Toni Marín, i el tot anirà bé. Que vagi molt bé. Adéu-siau.